Sant Cugat a fons, amb Alba Triadó.
I 10 minuts del matí d'aquest divendres 6 de febrer de 2015. Rebem, com sempre, l'estudi Ramon Bernils, Narcís Clavell, Maria Sansa i Lourdes Dalmau. Benvinguts tots tres.
Bon dia.
Com proven aquests dies de fred? La neu no va acabar d'agafar el Sant Cugat, almenys al centre, sí, als districtes.
A Valldoreix també.
A Valldoreix sí. Va quedar emblanquinat, eh?
I la Floresta i Plana, suposo que també.
Jo vaig estar per un punt, perquè a més va començar a nevar una mica tard, no? Quarts de vuit o així.
A les 7 nevava, a les 7 del matí nevava.
No, jo no ho vaig veure a casa, perquè ho anava com mirant i tal. I en aquell moment vaig pensar, això qualla tal, surt. I la rebassada ja hi havia uns policies municipals, crec, que ja l'havien tallat.
Però perquè patinava, em sembla, sí. Més que no pas pel gruix de neu.
Però era molta intensitat. Quan va començar...
Semblava que sí, que havies d'agafar. Sí,
però va estar plovent tota la nit i quan el terra està tan mullat no qualla tant.
Una llàstima, no? També fa il·lusió de tant en tant veure la ciutat.
Sí, després no gela, sí. A mi em fa por les gelades.
Després ve el perill de la patinada pel que camina i també pels que...
I és maco, perquè quan la neu són brutes és un fàstic, eh?
Ah, això sí, però escolta, un cop a l'any, veure la ciutat emblanquinada, que els nens puguin jugar a casa fent ninots de neu, tal i fa, si es perden un dia d'escola, em sembla que no li sap greu a ningú. Fa il·lusió. Vaja.
Jo m'apunto, dius, m'apunto,
no?
A mi m'agrada.
Un cop l'any, sí. Que ara no estiguem preparats, una nevadeta. Després de la nevada ve aquesta onada que diuen de fred, que començava aquesta matinada. Mm-hmm. Heu passat fred o no?
Molt de fred, molt de fred. Oh, no, jo a casa no, però aquí sí, molt de fred.
No m'ha donat temps a refredar-me, a sortir de casa del cotxe i venir corrents per no arribar tard, si no en renyen.
Com sempre. Ai.
No, jo normalment, de casa meva aquí, tardo un quart d'hora caminant normalment, normalment tardo mitja hora, perquè sempre em trobo gent que et para i xerres. I avui no m'ha parat ningú, no he xerrat amb ningú, doncs he vingut, mira, disparada.
Potser és senyal, eh?
Per això hi arriben més aviat. També.
Potser és senyal, si no hi ha romagueres pel carrer, que fa fresca i més val estar a casa i amb la calefacció. Comencem, si us sembla, posant els semàfors de la setmana, sempre amb aquesta tendència optimista. Comencem pels vermells i acabem pels verds. Narcís.
Jo, de vermell, com que no m'ho puc treure de sobre i m'agrada molestar una mica la Maria, doncs la poso al Pedro Sánchez, que ha firmat, ha signat el pacte.
Tu li tens enveja perquè és guapo, home.
Sembla el Ken de
la... És que Narcís vol ser ben plantat.
Deien que era el Ken d'aquella nena... Aquella,
de la Barbie.
De la Barbie.
Ah, és vergonyós. És morer.
És vergonyós que hagi signat un pacte per sortir la fotografia amb aquesta simulació de pena perpètua, dient que la traurà quan estigui en el govern.
Revisable.
És un eufemisme, és una pena perpètua i allà quedarà.
Home, no, si és revisable, jo m'imagino que hi haurà gent que podrà demanar que es revisi.
Perdona, totes les penes perpètues, inclús als Estats Units, quan posen la pena perpètua, són revisables, sempre hi ha una comissió que poden estudiar-ho i treuen. Això és un eufemisme i va contra la Constitució, però com que els del PP i els del PSOE es passen la Constitució espanyola per el clos de rodes, es passava els vaixells, que és pel trasero, doncs fan el que els hi donen la gana.
Fins aquí, Narcís, que si no ens enredem, jo vull ser autoritari amb el torn de paraula.
El Pedro Sánchez el posa una bota vermella completament per signar.
M'ho anoto per replicar-t'ho després.
Exacte. Farem ordre avui, veureu si em poso seriosa i fem les coses ben fetes. Maria.
A mi ja m'està bé que posis vermell al Pedro Sánchez perquè m'agrada els rojos i m'agrada el roig, el color roig. A veure, jo vull posar el semàfor vermell a totes les persones que es van quedar atrapades a la carretera, perquè crec que no és un problema de mala gestió del Servei Català de Trànsit ni de Foment, és un problema de saber funcionar. Jo no vull demanar que funcionem com a Suïssa, com a Alemanya,
no hi
o com a
Suècia,
no hi estem acostumats. Però a veure, això no passa a la Cerdanya, perquè la gent es posa rodes de contacte quan arriba l'hivern.
Porta cadenes. Portamaletes.
Jo no sé si us heu trobat mai circulant amb neu amb una persona al davant que no sap circular per neu i que s'ha tratat de bressa a la carretera cada dos per tres. Els camions no se'ls permet a Alemanya circular als tres carrils com es veien en les fotografies en aquí. No, és que està prohibidíssim.
També va estar aquí prohibit circular-hi, però que sí, facin la seva a vegades és una altra cosa.
Jo he estat 6 hores parada a l'autopista de Lyon a Barcelona.
Sí, molt bé. 6
hores, el dia que la meva dona va fer 65 anys.
Jo també.
I estava a l'autopista col·lapsada, 6 hores vaig estar.
Jo també he estat col·lapsat a les autopistes. Jo també.
Sí, no diem, tu.
Jo també he estat col·lapsada a l'autopista i durant 20 anys que he anat a treballar al Baix Llobregat i he estat una hora i mitja per fer 30 quilòmetres cada dia. Però jo crec que si el servei de meteorologia anuncia que aquell dia hi haurà nevades, pot ser que n'hi hagi més de les que et pensis, però tenim una certa alegria circular amb rodes dolentes, sense mitjans de... Per tant, no és només un problema de la gestió, sinó és un problema de tots plegats.
Responsabilitat, no,
és
Maria?
És una responsabilitat.
Mira, jo anava per la mateixa via, però que no, Maria, que la culpa no la té el ciutadà, m'entens? Aviam, aquí neva el que neva i, per tant, no és que no sapiguem conduir, és que tenim una determinada experiència amb les condicions a les que estem habituals. Ara, amb la informació que hi havia, jo crec que tothom, el poble, sabia que havia de nevar. Com és que no hi va haver-hi, diguem-li, una prevenció a nivell, perquè van dir que no hi havia dotacions reforçades de la policia, etc, etc. Escolta'm una cosa.
Van arribar tard,
jo he repartit les culpes per tothom, eh?
No, has dit a la gent, tu has dit a la gent, i escolta'm una cosa, el meu marit anava... Perdona, el meu marit anava cap a Sant Sadurní d'Anoia. Ni va sortir, ja més tard, va sortir, doncs, al quarts de nou, no? Ni ningú indicador, res. Tu entraves a l'autopista i quedaves allà bloquejat. Com és que no hi havia, per exemple, l'entrada de l'autopista dient està bloquejada l'autopista? Val? Totalment bloquejada. Vull dir... És si no ho dic, amb una autopista del Mediterrani que té una determinada climatologia, no tinguin un protocol d'acció quan passen aquestes coses.
Sí, tu no la raó amb
això,
tant,
jo tenia el semàfor vermell per tota aquesta gent que ens governa i que no saben preveure ni planificar les coses perquè les persones puguem acudir al nostre treball amb puntualitat i regularitat.
Però hi ha un problema de responsabilitat ciutadana.
Perdona,
no els que governen.
No l'accepto. Pobra gent, havia sortit a treballar...
No, però que
donin la culpa al ciutadà, pobre.
No,
que se'n va a treballar, se'n va a treballar i es troba que queda bloquejat allà al mig d'una carretera, quan està... que van
això,
caure quatre volves de neu.
Lourdes, dic això que a Alemanya, a Suïssa, jo m'he trobat a França, i a tot arreu també es bloquegen les autopistes.
Quants centímetres de neu?
L'habitació que impedeixin entrar a l'autopista, tant per un centímetre que per 50. Haurien de prohibir-ho, i en aquell dia que jo dic, vaig estar de col·lapsat 6 hores, no em van...
Horrible! Aviam, una cosa és que n'avés mig metre, dius, entenc que, diem-li, sobrepassi les capacitats i tal. Però dos dits de neu i la gent allà tantes hores i tots els diners que es van perdre...
Però, Lourdes, convé a mi que un camió que fa la tisora a dintre el túnel del Garraf i que talla tota la circulació del Garraf és perquè aquell camió anava a una velocitat que no
calia
que anés.
La policia els hauria hagut d'aturar. No, són unes dimensions que qualsevol... Tu has conduït alguna vegada algun camió? No,
ni conduït camions ni hem portat gegants en dia de vent. Són dues coses que no he fet.
A mi m'agradava.
Mira, al final podem dir que responsabilitat pot ser compartida per part de qui havia d'organitzar, que no ho va poder fer prou bé, i d'altra banda dels ciutadans, doncs, que a vegades també podem pensar que si no és el dia per circular i no tenim les condicions i el nostre cotxe no està adaptat i no portem cadenes, doncs potser agafar el transport públic o un altre.
Jo no vaig sentir que els cotxes quedessin penjats perquè havien tingut averies o aquestes coses, eh?
Però sí, perquè no portaven cadenes i impedien el pas, per exemple, a Lourdes, a la gent del
darrere. La solució salomònica que dona la Lourdes és el que està dient. L'Alba, donem la solució per
repartim
trencada.
Les culpes.
Repartim les culpes.
Culpes repartides i
però la Pedro Sánchez queda amb la seva
jo,
pròpia.
Jo, amb més força, els responsables. El ciutadà ho ha de tenir. Per això paguem, per tenir un servei, ens organitzin, ens facin anar bé, tu.
Ara sí, el semàfor verd, els vermells ens han quedat clars, dos compartits, això sí, en punts de vista diferents.
Podria començar jo, sempre si no sóc l'última.
Vinga, Lourdes, ho acceptem. La primera, va.
Doncs mira, perquè si no ho tinc mal entès, avui és el dia contra la mutació de...
la mutilació genital.
Genital. Perquè aquí a Espanya tenim, crec que de l'ordre de 17.000 nenes en risc de patir-la. Doncs jo vull donar un semàfor verd a un metge que està ubicat aquí a Sant Cugat, que penso és el doctor Mañero, que té una fundació que facilita a les persones que han patit aquesta... aquest problema, doncs, que puguin recuperar la seva totalitat i fer una vida el més normal possible. Per tant, se m'ha format verd per al doctor
Bert,
Mañero.
Bert,
excusa, Bert.
Pel doctor Ivan Mañero.
Jo el semàfor verd avui el posaré a l'Ajuntament de Sant Cugat perquè inaugura un centre d'art, que no és el MENAC, però és un centre d'art que sembla que té bona pinta.
A partir del març, començaran a obrir les portes.
Sí, avui fan visita d'obres, però a partir del 4 de març obren portes, amb una exposició del Pere Formiguera, per cert. I fantàstic, perquè només he de travessar el carrer i entrar al centre d'art.
Ben a prop, de casa.
O sigui que hi aniré bastant sovint.
També s'hi podrà anar fàcil, pels que hagin en transport públic, des de l'estació...
Exacte, és a costat de l'estació.
Doncs mira, jo el posaré, com que sempre soc un polític i moriré així...
Poc el canviarem, eh?
Poc el canviarem. Narcís. El posaré el Santiago Vidal, el jutge aquest del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que...
Més a prop de la suspensió que mai.
Que està totalment ja suspès, que està suspès, que ha sabut entregar tota la seva feina per aconseguir la independència d'aquest país. Un semàfor vermell, verd i groc,
per
el Santiago Vidal.
D'aconseguir encara no ho
aconseguim. Bueno, però ja es prepara.
Quedar-se sense feina.
Ja es prepara.
Sí, exacte.
Ahir es queixava...
Ja ho sabia que diríeu, això.
El senyor Vidal, que de fet estaven sancionant la seva conducta com a ciutadà i no com a jutge.
Quan el gran del cas és que... Se li ha fet una analítica o un anàlisi de com actua si fa menys feina que els altres. Fa un 170% més de mitja que tots els jutges d'Espanya.
Però quina tonteria, dependrà de la complexitat del tema, no?
Perdona, Lourdes. El president del Tribunal Suprem o del Tribunal Constitucional és del PP. S'han fet 50 informes, hi ha molta gent de la FAES, de jutges, i aquest no se'ls treu. I en aquest, perquè fa hores lliures, sense càrrec de ningú, fa un projecte d'esborrany de Constitució...
Va en contra dels principis que ha
jurat. Ja veureu el que es passa.
Va en contra dels principis que ha jurat, home.
Sí, home, sí, de la Constitució. Ja veureu el que us passa quan arribi això al Suprem.
Hi ha una deslleialtat flagrant.
No, al Tribunal d'Estrasburg, perquè avui dia Espanya ja no és una democràcia. Això és el que us passa.
La teniu vosaltres, que voleu imposar, sent una minoria aquí a Catalunya, voleu imposar una
independència.
Per què fem
que és una minoria? Deixa'm comptar i sabràs si és una minoria, Lourdes. O és que tu saps fer enquestes, sense preguntar.
Jo sé,
és ridícul. Vine, em fas riure, tu i tots els teus.
Doncs vinga, comença a
riure. Sou una minoria, però compte,
ridícul,
dona, compte.
Ridícul, jo trobo les vostres actituds.
Escolta, quants dits tens a la mà? Els vas comptar un dia o altre, no? Saps que són 10. Doncs,
tu creus?
Són 10, no?
I
10 al peu. Doncs escolta, per l'amor de Déu.
Compte'ls,
deixa'm escoltar i sabràs els que són. El que passa és que tenim un cul petit així per comptar-los.
Ui, imagina't.
Escolteu-me, solucionat el tema del semàfor, tothom ha dit la seva, tornem a Sant Cugat. Dimecres sabíem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligava l'escola Santa Isabel a fer el 25% de les classes de P4
i de tercer
en castellà. Mira,
s'ha d'aplaudir.
Potser que en cap moment la Lourdes diu que s'ha d'aplaudir. Finalment l'escola ha acceptat amb resignació aquest 25% de les classes en castellà i la solució que hi ha trobat és fer les classes de matemàtiques en castellà. Es van reunir també amb els pares dels alumnes per donar-los la notícia. Hi havia declaracions a cugat.cat d'alguns pares que no hi acabaven d'estar d'acord o que els deien que al final era la solució que havien acabat agafant des de l'escola Santa Isabel, que era...
Em reafirma de que en aquest país no podem estar, en aquest estat no podem estar. No solament no tenim estat, sinó que tenim un estat en contra. I que la immersió lingüística, que ha sigut aplaudida i tothom l'ha trobat a Europa i a tot el món una cosa de meravella, doncs ara venen aquí dues famílies que no saben ni que, bueno, jo no vull ni parlar, és que arriba un moment que dic prou ja.
Si no es escolta, compleixen.
Totes les pàtries tenen traïdors i tu ets una d'elles.
Traïdor, tu creus? Em poden dir traïdor, tu?
Traïdor, la pàtria.
Sóc que s'ho pren bé, la Lourdes, home.
Deixa que t'ho digui rient. Però és que, verdament, jo m'agradaria saber què passarà el dia 28 de setembre o el dia que declarem la independència. Que agafaràs la doble nacionalitat.
Jo no sortiré en cap cabinet al carrer, no pateixis.
Agafaràs la doble nacionalitat.
Jo sóc les dues, és que...
No, ara no ho ets. Ara només tens una necessitat.
No és veritat.
Que és l'espanyola.
No, això és la teva manera de veure-ho. No vull avorrir a l'audiència. No vull avorrir a l'audiència.
Estàs atentant a la Constitució.
Ei, que hi té que veure això amb el Santa Isabel.
Sí que té que veure, perquè estan imposant un sistema d'educació.
Hi ha dues llengües...
No és el nostre. El nostre era en català.
I dues llengües cooficials. Dues.
Que vol, i gràcies a Déu. Separar els nens pel cas... És la immersió lingüística.
Ara, mira, una sentència obliga a que tornin 600.000 euros que havien donat a una icastola francesa. Que així ens gastem els diners, home, cap a anar promocionant coses quan fan falta a casa.
Com a les ambaixadetes.
Home, també gastem els diners a Lourdes si obliguen a la Generalitat a pagar escoles en castellà a la gent que ho demana, no? Quan la immersió lingüística fa molts anys que funciona i no hi ha hagut cap
problema.
Escolta, espera, m'he interpel·lat. Si aquí ho fessin, si aquí, diguem-li, a les escoles catalanes tinguessis la possibilitat de tenir un determinat percentatge. La llengua és cooficial, n'hi ha les dues, les dues. O, per exemple, jo sempre he dit el mateix. Mira, jo als meus fills els hi vaig parlar el català quan van néixer, perquè és la meva llengua, és la que parlo habitualment. Però jo pels meus fills que vull que parlin idiomes que es puguin defensar per tot el
però
món.
Però al col·legi t'has d'aprendre la que vas ensenyar, el que els vas donar tot el pit.
Per això la gent que és castellanoparlant, que té tant dret aquí de ser tan català castellanoparlant, té el dret també a rebre la gent castellana.
Perdona, si venen aquí s'ha d'acostumar, perquè d'on fora saps el que
vens. Existeix una assignatura que és en castellà, no, i jo, sincerament, quan surto al carrer, no veig a ningú que no sàpiga parlar el castellà, que no l'entengui. Vols veure les faltes en català també a Lourdes? Perquè ens en faríem unes creus de les faltes tant en català com en castellà. Castellà, que em sembla horrorós.
La gent que a casa seva parla castellà...
Què protestaves fa 30 anys quan jo no podia estudiar castellà o català? Vas protestar?
Jo et diré una cosa.
Llavors vas callar.
Perdona un moment. No, perdona un moment.
Tots aquests que defenseu ara, fa 50 anys vau callar quan el Franco va imposar el català.
Em deixes un moment, si us plau. Jo en l'època del Franco era massa joveneta, però sobre els 18-19 anys vivia aleshores a Mata de Pera i la vaig empastifar tota d'una nina. Tu no sé si te'n recordes que es deia Norma. Sí, vale? I posava en català, si us plau. I ho vaig empastifar tot, perquè tan injust trobo una cosa com l'altra. I ara crec, doncs, que hi ha una injustícia cap a la gent que vol parlar el castellà.
Té
el dret de triar.
A triar no, perquè a cap país del món es pot triar.
Hi ha dues llengües cooficials, dues.
El monòleg Narcís Lourdes ja dura massa, però no és un monòleg, és un diàleg. Jo que vaig treballar molt al costat de la Marta Mata, per fer la normativa, la norma de normalització lingüística que tenim en aquest país a les escoles, sé que hi ha unes hores de castellà que es van posar precisament perquè quan acabessin el curs, quan acabessin l'escolarització obligatòria, la gent hagués fet el 50% d'hores en català i el 50% d'hores en castellà. Si això es compleix, i curiosament sembla que només es compleix a les escoles públiques, però que no es comparteix a les escoles en algunes escoles concertades, és un problema de la inspecció de controlar-ho. A totes les escoles, ara precisament s'està fent...
50 a les públiques no es compleix, el 50 en castellà, perdona'm, Maria.
Perdona, jo tinc 6 nets a les escoles públiques, en aquests moments,
i
he tingut 5 fills.
I no tenen el 50% de les assignatures en castellà, de l'horari escolar.
Lourdes, m'has escoltat el que he dit? Quan acaben l'escolarització obligatòria, han d'haver fet el 50% de matèria... l'inspector que faci el que hagi de fer.
Però clar, si l'inspector li diu no actuïs, aleshores passa el que passa. Només es dona en castellà l'assignatura castellana.
Hi ha una altra cosa també, perdona un moment. A totes les escoles es fa portes obertes. Totes les famílies accepten...
En aquest mes de gener...
Totes les famílies accepten, i amb la majoria d'escoles per escrit, l'ideari d'aquella escola i l'horari d'aquella escola. Si ho has acceptat per escrit, perdona, després no et queixis.
Perdona, també tenen amb el full de matriculació l'obligació de voler especificar la llengua i en canvi això està suprimit.
Perdona, no sé a quina escola està suprimit,
Jo, sí, no ho posen amb els fulls de matrícula, precisament d'això s'ha encaixat, incompleixen una norma, un precepte legal.
Hi ha un precepte legal. La Catalunya no ho diu.
La Catalunya no, però
hi ha... La llei de normalització lingüística de Catalunya.
La llei diu que amb els fulls de preinscripció escolar s'ha de posar perquè triïn l'idioma, sobretot a preescolar. No, és la llei Verd, que ve de molt antic, però aquí sempre s'ho han saltat a la torera.
D'altra banda, deixa'm dir-vos que si el que preocupa és que... els nens que surten de l'educació pública catalana, jo en soc una d'elles, no parla bé el castellà, no escriu bé el castellà, no entén bé el castellà, les proves de la selectivitat, que són per a tots els espanyols, demostren que la nota mitjana de llengua castellana de Catalunya és més alta que moltes altres comunitats de la resta de l'estat espanyol.
Bueno,
per tant,
escolta,
el problema
jo
no queda, no queda reflectit.
I jo et diré una cosa, el nivell de dificultat de l'examen, per exemple, de català, la selectivitat, respecte al de castellà, no té res a veure. Vale? I això està demostrat.
Què vols dir? Que és més difícil el català que el castellà?
Sí.
A la selectivitat de Catalunya?
Sí.
I que l'examen de la selectivitat de castellà a Catalunya és més fàcil que la resta d'Espanya?
Això ja no ho he comprovat. Però el de català, sí.
Doncs mira, més exigència encara pel català.
Doncs per això surten les notes més baixes.
No.
Hauríem de veure algun expert de...
No, és així perquè... Però
tant li fa a nivell d'aquí. Seria comparar el nivell de l'examen de castellà d'aquí amb la resta de l'estat.
Això encara no ho hem comprovat.
I sincerament dubto que ningú se li hagi acudit a
comprovar-ho.
Quin dia acabarem aquesta discussió?
Jo sí que veig el nivell de falta.
Quin dia acabarem aquesta discussió?
I jo, com deia abans, mira, és que per què no posar opcions i que la gent triï? Jo amb els meus fills...
Si tu te'n vas a Suècia, un moment, sisplau.
Jo amb els meus fills vaig optar per un sistema... Aleshores, amb els meus fills vaig optar per un sistema que començaven amb la seva llengua materna perquè no distorsionessin...
Deixem de parlar de les coses nostres, estic parlant, dels nostres fills, dels nostres nens...
Estic parlant d'un sistema que hi ha...
El tema és el de llonses.
Però que només hi ha quan vas de pagament, però no hi ha per al comú de les persones. Un sistema que començava amb la seva llengua materna, el català, i que aleshores, a mesura que anava transcorrent el temps, anaven canviant. Al final... els alumnes sortien amb el mateix nivell de competència, tant de català com de castellà.
La llei és per totes les escoles, per les públiques i per les privades. La llei l'han de complir tots.
És que al final han d'acabar igual. Però jo et dic que amb el tema del català no passa.
Gràcies a Déu, un dia no podrem parlar de tot això. Gràcies a Déu, un dia no podrem parlar de tot això. Serà el català la llengua oficial i cooficial la castellà.
Jo m'estimaria més que fossin totes les llengües i que sortíssim de l'escola per anar-ne avui de llengües, la veritat, francament.
És el que volen els PP i tota aquesta gent espanyolista, és el que voleu, és que hi hagi com les castoles, que l'educació en català hi ha d'un basc i l'educació en castellà.
A mi no em posis amb aquesta.
Separar els nens per la llengua.
A mi no em posis amb aquesta.
Jo el que vull és poder entendre contra més persones millor.
Ara deixem-me tornar a mi.
I no tenir dificultat per desplaçar-me per cap lloc i poder parlar i entendre'm i defensar-me a nivell de treball i a nivell de tot.
Contesta'm el que està passant a València i el que està passant a Mallorca. I defensa el català. Ves a València i a Mallorca el que està passant.
Ens queda molt lluny a València i Mallorca. Narcís, m'agrada molt bé que parlessis del Partit Popular perquè precisament a la seva delegació local demanaven al ple incorporar Sant Cugat a la corona 1 de la tarifa de transport públic, una reclamació que fa molt temps que es demana, no només des del Partit Popular, i que fos l'Ajuntament qui assumís el deute.
Això demanava per poder ja,
L'última reclamació ha estat pel Partit Popular. Sí que s'ha demanat des de molts altres partits polítics i que sembla, evidentment, que a tothom li agradaria que Sant Cugat passés a ser zona 1 i no zona 2 perquè beneficiaria a tota la ciutat. Ara bé, sembla que no s'aconsegueix.
Sí, això és una veritat de pergullo i això ho ha defensat tothom. Però a mi m'agradaria saber...
Però passa per buscar una
solució,
no?
Si la Generalitat està governada pel PP, si també ho donarien. Jo només sé que el Recoder ho va demanar-ho, o ha demanat tota l'alcaldessa.
Però quan va ser conseller de mobilitat ho hagués pogut canviar,
No, un conseller de mobilitat no pot ser...
I a més us vaig dir una cosa. S'havia demanat i es havia dit que llavors la diferència de preu entre la tarifa 1 i la tarifa 2 la suportaria el seu cost, el finançament, l'Ajuntament de Sant Cugat, que hi posarien un recàrrec amb els IBIs per finançar... Horrible.
Això
es demana,
Això és immoral.
Ara el que es demana és que l'Ajuntament n'assumeixi el cost, però no que te'l posin a l'IBI. Vull dir que dels recursos que tingui globals l'Ajuntament, que el paguin.
I per què haig de pagar jo la
per això, Home, doncs per la gent que l'utilitzes,
bueno, indirectament,
tu també...
si l'assumeix l'Ajuntament, no? També vindran part dels impostos recaptats.
Escolta, també ho podria dir-te, si et bellugues i vas en tren, paga el que et costa.
Mira, jo no hi vaig en tren, però penso que és un agravi comparatiu que amb altres poblacions.
El PP és publicitat ara, perquè ho ha demanat tot el partit.
No, no, és un agravi comparatiu, perquè mentre altres localitats que estan més llunyanes tenen tarifa 1, nosaltres més propers, perquè hem de pagar tarifa 2? No sé si... No sé, com es diuen?
Digue'm quina, que lluny que té tarifa 1. Digue'm-ne.
Que sí, que tu... Ja, tu, deixa'm,
mira, ho apuntarem de deures per la setmana que ve.
O sigui, t'agafo de... No sé els poblets, però estaven quilomètricament més lluny. És que Sant Cugat no es tenia 12 quilòmetres. I si passem pel túnel, segurament 5.
Mira tu, Lourdes, se'm sembla que vas equivocada amb això.
A mi sembla que vas equivocada.
Deures, pues, Lourdes, per la setmana que ve.
Aquest cap, apunto,
de, aquest cap de setmana, pobles? Alguna cosa prevista? Sí, anem a anar esquiant.
Encara no ho he pensat.
Encara no ho he pensat. Quan jo esquiava no hi havia ni remontes, no hi havia ni cadires.
Ui, Narcís, doncs afortunadament, pels que ens fa mandra haver de pujar a la muntanya a peu.
La primera cadira, si remonte, la tenia l'estat espanyol, va ser la Molina, que ara recordo, la pista llarga, que va posar una cadira per pujar.
Déu-n'hi-do, si deu fer d'anys.
Jo tenia 8 anys
Jo la veritat és que ja he vist sempre els remontes posats, eh?
Jo no.
Fins i tot a la Vall d'Aran.
Els cadires...
Ni a Núria existien remontes, havies de pujar a l'hotel Puigbal i baixar...
Parles de fa molts anys, eh?
Parlo quan tenia 9 o 10 anys, quan vaig començar a aprendre a esquiar, quan hi havia els esquís de fusta.
Perquè el Narcís és de família rica.
Sí, això, perquè això, jo no hi vaig poder anar mai a esquiar.
De bloc, no és veritat.
Va, perdona, a la teva edat qui anava a esquiar? Perdona, quan tu tenies 6 anyets, quan tu tenies 8 anyets, qui anava a esquiar?
Que no havia de pagar el forfet. El que
això és una petita bajanada, perquè anaves a la platja, quan jo era jove, anaves a la platja, totes les platges de la Costa Brava estaven buides, i no diràs que el traje de bany costava diners. I és perquè la gent no es bellugava.
Perdona, la gent treballava els dissabtes, si no tenia temps els diumenges...
Jo diumenge agafava, podia agafar el paper i anar a la
maneta. La gent que treballava de dilluns a dissabte, inclosos, que els nens també anàvem a escola, el diumenge el tenien per netejar la casa i fer les feines.
Amb aquest debat, senyores i senyor, ens acomiadeu. Aneu a esquiar, o feu que us vingui de gust d'aquest cap de setmana, que d'activitats de l'agenda no en falten.
Adéu-siau
i fins la propera.
Adéu, bon dia.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.